Ladies and gentlemen,
computer systems are offline.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Molt bones, què tal, Vitaminers? Com esteu? Nou episodi de Vitamina and Friends, aquesta nova producció del programa on conversarem amb DJs productors d'aquí del nostre territori i d'altres indrets del país. Aprofitem per recordar les nostres xarxes socials, sobretot a Instagram estem més actius, @vitamina946. Vinga va, posem l'agulla sobre el plat, que comenci a sonar aquest nou episodi de Vitamina and Friends. Som-hi!
Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Doncs ens trobem avui en un espai molt especial, un espai on es crea música, però també s'ensenya música, música electrònica. Avui ens ha convidat al seu espai en Jordi Carreras. Què tal, Jordi, com estàs?
Doncs molt bé, gràcies per convidar-me. Disculpeu si sentiu serres i coses de...
Què és això que escoltem?
Estem al meu estudi, que és un coworking compartit, on ja tinc els horaris pillats de quan no hi ha soroll, hi ha diferents activitats professionals, i aquí és on vinc a gravar els tutorials, les classes online, perquè no tinc tot l'espai que necessito a casa, i aleshores vinc aquí, i és un coworking compartit, i potser sentireu sorolls industrials de fons, no? Però gràcies per convidar-me.
Com et defineixes? Perquè coneixem molt la teva trajectòria, jo avui tenia moltes ganes de venir a conversar amb tu, parlar de música electrònica, parlar del món del DJ, de la indústria, de l'oci nocturn. Crec que ets una persona amb una trajectòria molt important aquí al nostre país, coneixes molt la indústria, i és per això que avui volíem conversar una estoneta amb tu. Això, et deia, com et defineixes? Perquè a l'Instagram podem veure de maestro, el maestro, musicólogo, DJólogo, aquestes definicions.
Sí, és bo aclarir-ho, perquè quan tu t'has de... Hi ha dos parts, no? La autodefinició i la definició que et fan els demés, no? De maestro és una definició dels propis alumnes. Mestre, maestro, 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 mestre. I aleshores m'ho vaig posar. Sí que és una acció marketingiana, evidentment, atrevida, perquè la gent es pensa que m'ho he posat i m'ho he otorgat així pel morro i queda com bastant ególatra, no?
Sí.
Jordi Carreras de maestro, ho diu ell, no? Però no és una autodefinició. Sí que he utilitzat el que m'han otorgat quan es refereixen a mi. M'han dit profe, maestro, sobretot mestre, maestro molt, no? El que sí que és una autodefinició, i que és la primera autodefinició que surt del país, que és la de DJòleg, la de DJòlogo, que és la mateixa característica de politòleg, musicòleg i, doncs, DJòleg, no? Viu, estudia en profunditat la referència del DJ envers al ser humà, la vida, és a dir, aquesta dinotomia que hi ha envers a la figura del DJ i la seva forma de viure i la seva història i la seva forma també pedagògica de donar a conèixer la professió, no? Music Curator és una professió, és una part que pot fer el DJ, que és crear identitats musicals i atmosferes musicals a marques, a restaurants, a beach clubs, a llocs, i tinc la sort de ser Music Curator de diferents llocs, la UEFA, quan hi ha partits de Champions League al camp del Futbol Club Barcelona, ja són 7 anys curant musicalment un event que es diu Champions Club. Actualment sóc el music curator d'una empresa molt gran a Egipte, el Cairo, que són com 3 restaurants, un beach club, i ara obrirà un de nou, que he d'anar ara al maig 2 setmanes al Cairo a treballar. Obre un restaurant boníssim, el Sachi Park, on estàs sopant i veus les piràmides, només et dic això, no? Amb un rooftop que veus tot el Cairo, i he tingut la sort de poder crear la identitat musical de diferents restaurants a diferents parts del dia, en diferents moods, que es diuen, de sensacions, moments musicals, no? I el music curator ja no és una definició, sinó que és una professió. Vull dir, tu pots també, et poden contractar i dir-te, escolta, em pots crear una llista de reproducció de Spotify per posar música? Que jo no sóc partidari de Spotify, però si m'ho demanen, ho faig d'una forma diferent, que els temes s'enllacin harmònicament, etc. No? Aleshores serien aquestes, i evidentment DJ professional, voiceover, bueno, podríem dir moltes coses de les que puc fer, que siguis un ventall de moltes feines, no? Formador, professor, maestro, el que vulguis, no? Però sí que marketiana vaig utilitzar una definició que m'han otorgat els alumnes i ho he fet servir a nivell màrqueting i m'he posat de maestro per tot el morro, sí.
Per arribar on has arribat, Jordi, i tot això que ens expliques és brutal, les funcions que fas ara mateix com a professional del món del DJ i de la música.
Sí.
Has hagut de menjar una mica de fang i molts anys a cabina, molts anys en el món de la nit. És una recompensa, això que estàs vivint ara mateix com a professional?
És la millor recompensa que puguis tenir, perquè, clar, hem de partir de la base de que el DJ, quan tu t'hi vols dedicar, ningú t'obliga a dedicar-t'hi. És a dir, és una cosa com molt vocacional i jo m'emociono només de pensar que he tingut... M'ho he guanyat, però he tingut la sort a la meva vida de tindre èxit, que no vol dir ser famós ni res, sinó èxit és poder-te dedicar professionalment a el que t'agrada i poder viure d'ell, no? de l'activitat, no? Per tant, què vull dir amb això? Clar, que hem tingut que menjar-nos molt fang, però beneït fang, perquè és... Què passa, que he d'anar a punxar en una boda? Oh, quina mala sort, no? És a dir, sí que hi ha hagut moltes hores, encara que en el món de la nit, van ser 6-7 anys de forma forta, ja vaig tindre clar que jo no volia dependre només de posar música, sinó volia viure del món del DJ amb altres aspectes, amb la formació, amb el periodisme musical, amb el turntablisme, ha sigut com moltes èpoques, i ho vaig tindre claríssim, no? És amb, de la part dintre del món del DJ la que té més pressió, el fer ballar, no? O sigui, em trobo molt més còmode punxant perquè m'escoltin, no perquè em ballin i m'escoltin, sinó que puguis posar música creant una atmosfera superxula, que puguis triar aquesta música perquè pugui la gent estar super, super a gust, no? Aleshores, sí, clar que menges fang, però escolta'm, beneït, repeteixo, perquè com que he triat jo aquesta feina, és com... Molts companys DJs els he vist, hòstia, i m'han arribat a dir, hòstia, m'ha d'un palo ir a pinxar ara? I jo dic, perdona? Que te da palo ir a trabajar en un lugar que, o un trabajo que has escogido tú? Que esto como va, no s'entiende muy bien, no? És a dir, que no ens podem queixar. Jo no em puc queixar, jo tinc una sort i m'emociona veure la paraula DJ... A mi em fot els pèls de punta encara.
És maca, és una paraula maca que l'hem agafat aquí.
Jockey, DJ.
Jockey, no?
DJ, no? És algo que...
Pinxa discos també aquí.
Bueno, això seria l'eufemisme o seria la part insultativa de la... La pitjor que he sentit envers el DJ és que vosotros sois unos canviacanciones.
Aquesta fa molta ràbia, eh?
Fa molta ràbia, tio.
Fa molta ràbia,
molta
eh?
Molta ràbia. Molta ràbia perquè és parlar des del desconeixement. I podria desmuntar, i m'he dedicat a mitjans de comunicació, a la televisió, a desmuntar la infoxicació que hi ha envers el DJ, que mira, el que no sap fer res que faci de DJ, no? És a dir, buah, no té res a veure, hi porto 3 llibres escrits ja, vull dir que...
Parlàvem això de tota la teva trajectòria, de molts anys en el món de l'oci, de la música, de la indústria, fins i tot del periodisme musical. Si agafem el DeLorean, viatgem en el temps, com va començar tot això, Jordi? Quin dia vas dir, jo vull ser DJ?
Ostres, va ser una sort. És com quan veus que t'estàs disfrutant amb alguna cosa i t'hi vols dedicar però no saps com i t'imagines, escoltes la ràdio, t'imagines les coses com van, no entenia molt bé, i aleshores sempre explico que el meu pare va ser el qui em va donar la primera oportunitat portant-me a posar música al camp de futbol a Martorell, jo soc de Martorell, i allà vaig posar música en un caset i encara no em havien canviat ni la veu i donava les alineacions, es pensava la gent que era una noia la que donava les alineacions, no? I aquell contacte amb la música va ser superxulo perquè vaig començar amb les ràdios locals als anys 80 i d'allà ja vas... quan vaig entrar per primer com un control de ràdio, vaig era dos Lenco L75 i una Eckler, vaig dir, ja no surto d'aquí, o sigui, em dedico a això, o sigui, però els meus companys i col·legues se'n anaven a Platja d'Aro, anaven a esquiar, anaven aquí, anaven allà, i hores tancat a la ràdio. No pensava ni en res més que en la música. M'apuntava voluntari a fitxar els discos amb boli, amb paper i boli, de fer el que ara es diuen playlist o carpetes raïs amb tot ordenat i tal, per tindre ben ordenat els singles de 7 polzades que es posaven a la ràdio, tot, m'apuntava tot, inclús me'n recordo al principi que feia de control, era molt jove, d'un programa de terror dels dissabtes a la nit, quan sortia anava cagadíssim cap a casa. Imagina't, no, jo feia de control de so, no? Un tio que tenia una veu supergreu, perquè los muertos, no sé què, no sé quantos.
Era un programa de por.
Era un programa de por que jo ficava de fons a Tangent and Dream, a Michael Field, din, posant aquesta música. Era el moment de treballar, no, però hosti, quan sorties eren les quarts d'una del vespre d'un dissabte i anava acollonit a casa molt jove, no? Però m'ho passava superbé. No? Aleshores, allà em vaig donar compte i m'hi vaig dedicar al 100%. Inclús et diré que a la part ja quan vaig entrar professionalment a punxar, que jo vaig tindre la sort de tindre de mestre Mike Platines i Hebrusia, quasi res, no? Aleshores, jo recordo que no... Clar, dic, però com deu punxar els DJs d'Holanda, d'Anglaterra, dels Estats Units? No hi havia YouTube, no existia internet, no podia veure res. Sí, no agafava un avió i m'anava a veure com punxaven i quines tècniques tenien. Jo vaig fer en més d'una ocasió. Vaig anar cada any a la Convenció Internacional de DJs a Londres, em vaig moure sense tenir ni fava d'anglès, però entenent-ho tot. No?
Molt atrevit, no?
Molt atrevit. Bueno, jo me'n vaig anar amb aquest últim viatge, la meva parella em diu, és que ets un puto valent, no? Perdó per l'expressió, no? Perquè jo me'n vaig anar al Cairo sense conèixer ningú, amb un anglès més o menys que em puc defendre, a tancar un acord. Podia sortir bé o malament, però saps què passa? Que les oportunitats les has d'aprofitar. I em vaig jurar a mi mateix que quan fes 50 anys que la conta ja comença a anar enrere, diria molt poques coses que veigués clares que no. I ho aprofitaria el temps i l'oportunitat. I és el que he fet i de moment m'ha anat molt bé.
Aquests inicis de la ràdio a nosaltres encanta. De fet, nosaltres som gent de ràdio, ja ho saps, Jordi. Els inicis de la ràdio molt relacionat amb la música i molts DJs on van començar, com tu dius, a la ràdio, posant les cartutxeres, no? els vinils...
Els edits, el tallar cinta de magnetòfon... Bueno, de fet, dintre de la història del DJ, Martin Block, que va ser 1950 i pico, va ser el primer Radio Star, i Walter Winchell, que era un periodista de, com si fos el Corazón a Estats Units, és gràcies a aquest estrellato d'un tio a la ràdio als Estats Units que parlava sobre la música, va catalogar que cabalgava sobre la música parlant i va inventar-se el terme disc jockey, referint-se a Martin Block. Imagina't tu que realment comença el món del DJ comença realment a la ràdio. No?
Oh, i tant.
Inclús la terminologia DJ és gràcies a Martin Block, que era un Radio Star DJ dels Estats Units, creada la terminologia per Walter Winchell, no?
Una gran curiositat de l'origen de la paraula DJ, i tant. D'aquests inicis de la ràdio, això després va convertir potser ja en una feina i va passar al món de la nit. El món de la nit, parlem ja d'una altra terminologia, no? L'oci nocturn, és un negoci també, com vosaltres, com una empresa, no? I vas a posar música a una discoteca. Quina va ser la primera discoteca del món de la nit on vas anar a punxar?
La primera discoteca, jo com a resident oficial, va ser el Flaps, Disco Show en aquella època, el 3 de maig de 1986. Marxaven Mike Platines i Javier Ucía, que eren els residents, a inaugurar l'Apocalipse a Barcelona. I jo em quedava molt jove allà, amb poca experiència, però amb la confiança dels directors de que veien algun talent, un Pedri, perquè ens entenguem com el Barça, val? O algun jove que diu...
Un símil futbolístic.
Oye, escolta'm, anem a apostar per aquest xaval, no? Doncs a mi em va passar el mateix. No vaig defraudar perquè vaig dedicar hores i hores a practicar... Ja em defenia la ràdio i aleshores van arribar tot professionalment a partir d'allà. Tant el món del DJ com els campionats de DJ, on vaig quedar tercer el 87, 88 segon a Catalunya, quart d'Espanya, el 89 dels DM6, tot tercer l'any 89. En 6 mesos ja vaig quedar tercer millor DJ de Catalunya als campionats de DJ, no? En 6 mesos de punxar. No?
Es feien concursos? És que ara em sembla molt estrany, això d'un concurs de DJ, havíem escoltat alguna cosa.
El campionat del món de DJs del DMC tenien les seves fases... nacionals i regionals, campionat de Catalunya, campionat de Tarragona, després campionat d'Espanya, el guanyador defenia Espanya a la final del món a Londres, evidentment que sí, xulíssim. Sí, és els inicis del turntablisme, que està dintre del concepte del hip-hop, no? El DJ que fa música amb els plats, no? Aquesta seria la definició.
Va ser l'explosió, no podríem dir, de la discoteca com a tal, del sortir a escoltar música en una sala. Sí que és veritat que als anys 70 amb la música disco, tot això ja es va començar a coure, sobretot fora d'aquí d'Europa. Després va arribar a Anglaterra i com sempre va acabar aterrant aquí també al nostre país. Com vas viure també aquesta explosió del món de la nit, de les discoteques?
És que jo la ubicaria més a mitjans dels 80 que en els 90, no? I la vaig viure just amb els meus inicis professionals com a DJ. Era un boom, era on anaves a relacionar, on anaves a descobrir música, on el DJ, la feina que tenia era ensenyar quines eren les novetats, perquè hi ha una direcció a vegades equivocada, que és acabar posant el que sona a la ràdio, però el DJ ha d'aconseguir que la ràdio es posi el que posa ell primer. Aquesta seria la direcció correcta, no? Com a creador de l'èxit. Per tant, en el món del DJ vaig viure aquesta explosió total. Inclús els 90 a mi no m'han agradat molt musicalment, no els he disfrutat tant. Jo el 93 ja vaig deixar de punxar i vaig crear la primera acadèmia de DJs. I em vaig posar a compartir aquests coneixements, que encara certament eren verds, no amb molta experiència, però sí amb una experiència molt forjada de fer moltes coses. Però era brutal, les sessions de tarda, rebentar les sessions de nit, decorades, buscant la música, no repetint cap tema, movent-te per euro per aconseguir només tindre tu una versió d'aquell tema en concret. Molt xulo. És aquesta, jo sempre crec que és... Hi ha una part que m'agrada més del DJ, és la part científica del DJ, més que l'artística. La part d'investigació, de dissecció, d'entrar dintre d'una cançó, de buscar l'estructura, d'on mesclar, quan mesclar, de la mètrica, etc etc, més que l'artisteo, saps? L'artisteo, la professió del DJ sempre ha reclamat que el DJ sigui un artista, però en moltes ocasions no s'ha comportat com a tal. Per tant, aquí hi ha una mica de paral·lelisme, una miqueta... Som artistes, però no ens comportem com a artistes, no? I aleshores, bueno, està bé reclamar-ho, però ens hem de comportar també com a pros, no?, en aquest cas.
És que ha evolucionat moltíssim la figura del DJ. Parlaves que als 80 era una figura dins de la discoteca, de la sala, de la sessió, molt important. La gent respectava el DJ, tot el que posava el DJ era una tendència, no? Això va evolucionar i a la que van aparèixer les xarxes socials, any 2008, 2009, 2010, podríem dir, per posar un punt, no? Tot això va canviar. Hi ha DJs que s'han trobat que a vegades venien la gent a demanar la cançó ensenyant una captura de YouTube o de Shazam, no? I aquí el DJ va dir, ei, ja no sóc tant el protagonista a l'hora de crear tendència amb la música, no?
Doncs imagina't, portant un Shazam, que tu... El bon DJ és que el Shazam no pilli la cançó. Aquest és el bon DJ, no?
Això és difícil, eh? És difícil.
Canviant la tonalitat, sí, o canviant la versió. Però, per exemple, en aquesta franja abans del 2008, 2009, 2010, abans d'arribar a les xarxes socials, sí que recordo tota la dècada llarga de la revista DJ, on neix el màrqueting del DJ. A través de la revista, que vaig ser director durant més de 10 anys, vam publicar el primer anunci d'un DJ que es venia. Fetxes abiertes o tour no sé què, no? I aleshores el Cristian Varela, el Wally López i tota aquesta gent va començar, i després també vaig crear algo que va significar un abans i un després a la figura artística del DJ, que van ser els Premis Nacionals de la Música Dance, que eren els DJ Max.
Veies que a partir dels 90 el món de la música, els estils de música electrònica i de música de ball no t'acabaven de convèncer, va arribar a la ruta del bacalao, la música màquina. Per què? Per què no et va convèncer si això va ser un èxit als 90 aquí a Espanya?
Això m'ho pregunta moltíssima gent i em pregunten si realment m'agrada la màquina i no m'agrada la màquina i no ho vaig disfrutar. Ja, la música té que tindre un sentiment, té que tindre un feeling, no? I no ho disfrutava, no ho he disfrutat mai, no notava... Jo sempre he sigut d'arrels molt més disco, molt més funks, molt més del house,
soul, no?
Soul
amb ànima.
I sóc molt obert musicalment, m'agraden moltes peces i gent del món del heavy, del rock, vull dir, és molt estrany. I hi ha temes de màquina molt ben fets, molt guais, eh? I conec i tinc molt bona amistat amb el Julio Posadas, que és el creador de la música màquina, no? Però jo ja no hi vaig disfrutar, hi vaig treballar al Fòrum, a Terrassa, durant 3 o 4 mesos posant màquina i tal, i no m'hi trobava. Em trobava... que no m'identificava, no ho disfrutava. Jo sóc molt de disfrutar les coses, prefereixo no fer-les si no les disfruto, no? Si tinc la sort de poder escollir, i tenia la sort en aquell moment de poder escollir no fer-ho, no? I estava també arribar molt fora al hardcore, ritmes molt ràpids, jo és que si passa de 125 ja em poso nerviós. 125 BPM em refereixo, eh?
Sí, sí.
Però tinc la llibertat de dir, doncs no em va agradar aquella època musical, encara que sí, el que m'agrada és que s'hagués creat des de zero un estil musical, igual que amb l'Italo Disco hi havia un paral·lelisme amb el Sabadell Sound, que el Sabadell Sound és l'Italo Disco espanyol, creat aquí al nostre país, i la música màquina també és molt autòctona del nostre país, no? Amb arrels ja de treball del Fran Leaners a l'Espuc, del Juan Santamaría a València, que van ser els precursors de ficar bases musicals a l'EBA, l'Electronic Body Music, a la música blanca. Fran Leaners era tècnicament impecable, posant bases a lo impossible. A l'impossible de temes impossibles de pop que no anaven seqüenciats, i que arrel d'això molts DJs d'aquí van anar a veure, i aleshores anaven d'un cantó a l'altre, València, Madrid, Barcelona, es crea la ruta del Bacalao, Nando Discontro en el Psicòdromo, després hi ha tota la moguda de Girona amb el Blau, la Sala del Cel, l'Erreig Dingue, tota aquesta cultura també gironina de l'electrònica en el nostre país. Doncs tot això també va fer un canvi brutal en el món del concepte de la música electrònica. Però hi ha certs gèneres d'aquesta època que jo particularment, ho els respecto moltíssim, i acabo de fer la taula periòdica del DJ Espanya posant quins han sigut els DJs pioners d'aquests estils, però jo no la vaig disfrutar com a DJ. I així de clar ho dic.
Així doncs, a la dècada dels 90, veient doncs que el tema musical no t'acaba de convèncer com a DJ, però sí com a apassionat, la música electrònica segueix sent el teu ADN, vas decidir entrar en el món de la formació, i a l'any 98 també amb el món del periodisme musical relacionat amb la música electrònica, amb la revista
DJ. Sí, aquí al nostre país el primer curs de DJs, la primera escola de DJs va ser l'any 1983 arrel d'una revista que es deia Revista Discoteques Disc Jockeys. Es va fer el primer curs. Després ho van intentar durant un any Mike Platines i Javier Ucía des del segell Jam. No va acabar tampoc de funcionar, i el 93 ens vam atrevir a crear la primera acadèmia de DJs, i que encara està viva, no? I sí, em vaig dedicar més a la formació, a aquesta part formativa, a formar part d'aquesta creació com a acadèmia seriosa, amb un contingut seqüencial, explicar com anava tot amb masterclasses, vull dir, encara que els primers cursos acadèmics l'any 1991 qui els crea és Microfusa. Microfusa és els primers cursos acadèmics que es creen al nostre país. Després, 93, vam arribar a nosaltres. I el 98, sí, entro a ajudar el Toni Peret, que havia creat la revista DJ, que em va demanar ajuda. Vaig intentar formar el director comercial, que no entenia molt bé com era l'àmbit del DJ. Anava a buscar publicitat a la revista DJ a botigues de guitarres, i el vaig intentar formar, explicar-li com funcionava el DJ, quines eren les marques. No hi havia màrqueting amb tecnologia aplicada al digital. També vam ser pioners en crear màrqueting, els hi creàvem els anuncis a les marques de tecnologia al DJ que començaven a arribar, no? I de tanta involucració, el Toni em va dir, escolta, porta-t'ho la revista. I em va posar com a director, i arrel d'aquí, doncs imagina't.
Quina figura el Toni.
Bueno, el Toni, mestre. El Toni sí que s'ha de posar de maestro, també. I amb aquella dècada, jo diria que seria on t'he disfrutat més, eh? Sí, aquella dècada de la revista, buah, vam disfrutar moltíssim. Molts DJs, molta gent té molt bon record, vaig donar moltíssim. M'hi va anar la salut i els diners i tot, eh? Però no em queda un mal record. Vam fer moltes coses molt positives per la indústria, amb la revista.
Es venien moltes revistes, Jordi? Tens números?
Sí, es venien. Del número que vam vendre més, què va ser? Vam facturar més de 60.000 euros en publicitat i vam arribar a vendre més de 15.000 exemplars. Saps el que és? De paper, eh?
És que ara tirem enrere en el temps, i en aquella època era molt això.
Era moltíssim. Vull dir, ja, avui estava endreçant tota la col·lecció de revistes DJ, i hi havia revistes que superaven les 200 planes. Vull dir, i clar, respecte als ingressos de publicitat més els ingressos de per venda, les revistes es fan amb el que es diuen formes de 8 pàgines que les has d'omplir. Vull dir, no pots dir, fiquem una pàgina més. No, has de fer una forma que porta 8 pàgines i les has d'omplir de contingut i depèn de la publicitat que pagui aquella forma, no? Era tot un... Allà em vaig divertir moltíssim, però també m'hi va anar la salut, eh? També vaig patir moltíssim.
Parlaves de la revista. La revista es deia DJ.
Sí, la revista es deia... està escrita com la pronunciació en anglès de DJ, de High, no? Igual que el meu tercer llibre, he fet una mica d'honor a la revista. Es deia DJ Dance Magazine Oficial. Això és el que li vaig posar.
Però els premis sí que es deien Digimax.
DJ Max.
DJ Max, a més.
M-A-G-S. És un nom creat per DJ Neil. El creador del nom era com Max de premi i DJ, no? Pues los DJ Max. I bueno, els DJ Max eren...
Explica'm, vull conèixer aquests esdeveniments d'entrega de premis, de reconeixement a trajectòria, a cançons, als artistes. Com veu viure totes aquestes edicions dels DJ Max?
Encara se'm posen la pell de gallina a pensar... Mira, la meva... Jo l'any 1987, quan vaig a la primera convenció internacional de DJs, abans de la competició es donaven els Stanton Dance Awards, Stanton, la càpsula i l'agulla, eh? Jo allà veia com entregaven premis a Jimmy Jam i Terry Lewis, a Janet Jackson, a James Brown, a Chaka Khan, a productors, a DJs, i dic, això ho he de muntar a Espanya alguna vegada.
O sigui, vas anar a Anglaterra?
Sí.
I vas veure allò i vas dir, això s'ha
de portar. Això algun cop ho he de muntar. Era un somni, no?
I ho vas aconseguir?
I ho vaig aconseguir durant més de 8 anys. Unes gales, que primer es van fer a Barcelona, però després les vam traslladar a Madrid. Unes gales amb unes produccions, vaig trobar patrocinador, que era Ron Barceló, va entrar Red Bull també amb una. És a dir que teníem un pressupost superxulo per fer gales molt, molt pros, eh? I saps el guapo? Jo ho muntava els dimecres... Perquè així venia tota la indústria, càmeres, gogos, productors, remis... Tothom es trobava allà, hi havia un networking, un ambientasso de professionals més. El club era el públic, que veien els seus ídols, com agafaven un premi, com es dirigien amb ells. Allà realment vaig dir, uau, tio, que guapo. Perquè porten molta polèmica els premis, eh?
Rep. Sí, perquè depèn a qui li dones un any, l'any següent allò no ha estat nominat.
No nomines, ets el pitjor. Dones el premi, eres el mejor, gràcies, tal, no sé què, no?
Com al cinema, no? Al cinema ja passa això, igual, amb els Oscars, els
igual,
Goya...
Igual, m'han intentat subornar. He vist calés amb un maletí per intentar subornar-me. He vist de tot i mai m'he baixat del burro. Per intentar fer les coses bé, van acabar sortint malament. Mira,
això com a director, això que expliques, no és el primer cop que... Que ho expliques a un no. micròfon. És veritat que et van venir al despatx?
Sí, sí.
I què vas dir?
Que no, que se n'en tornés.
I què et van dir exactament?
Que ho entenien i que ho tenien que intentar-ho.
Si volien que el seu DJ sigués el guanyador, guanyés com a DJ de l'any a Espanya.
Sí, senyor, així va ser. I una companyia discogràfica també. Venga, Carreras, que esto lo podemos arreglar, hombre.
És molt fort, això.
El loro!
Dels guanyadors d'aquests premis, quines categories hi havia, per exemple?
Era millor productor, millor DJ de cada gènere, DJ general, mejor DJ del año...
Residents? Premis pels residents?
Resident d'una festa a Eivissa, resident d'un club a Eivissa, tot aquest tipus de categories, evident, millor producció techno, millor producció mainstream, millor producció house, tot nacional, eh? Tot de casa, eh? tot del nostre territori, eh? I era boníssim. I després donàvem uns premis nosaltres directes de la redacció. Aquí creiem que els hi teníem que donar 40 anys de Discos Delta, a una peça fonamental com Ricardo Urgel de Pachá, el que ens venia de gust.
Així que recordis quins DJs, quins productors o quins clubs s'emportaven més premis cada any.
Wally López i Cristian Varela eren els que s'emportaven més premis, sobretot Wally López, Juanjo Martín, David Penn... Els que encara ara estan a dalt.
I tant que estan a dalt, a nivell internacional, sí, sí.
Abel Ramos, el Nil, tota aquesta gent, no?
Per què es van deixar de fer, Jordi, aquests premis?
Bueno, jo vaig marxar el 2010, es van quedar seguint a la revista DJ, es van fer l'última gala dels DJ Max, es van fer a l'Space a Eivissa, i després va agafar el relleu, perquè es va muntar una mica de moguda en contra de la DJ, perquè teníem com un monopoli, i van crear alguns des de Madrid, Vicious Magazine, i van fer els Vicious Music Awards, que van ser la continuïtat. Jo almenys vaig durar 10 anys, i els Vicious Music Awards em sembla que 5 o 6.
O sigui, ara a Espanya no tenim cap premi.
I tinc ofertes per reactivar-los.
I què fas, que no actives per
doncs,
reconèixer...
Doncs com que m'hi van els diners i la salut, doncs estic una mica espantat de tornar-ho a reemprendre, no?
Has après la lliçó, pel que
sí.
veig, no?
Sí, no descarto... tindre reunions per escoltar com creuen els experts, ja parlo d'experts, de gent que ho va guanyar en el seu moment, com creuen que podria ser perquè no fos tan, en castellà, dañino, saps? Amb una puntuació, veure amb un comitè, veure de quina manera podria tindre una certa rellevància, no? Aleshores sí que t'hi podries posar per dirigir-ho, per portar-ho, no? Clar, això ho donava un mitjà de comunicació, però ara també ja s'ha muntat una associació de DJs, hi ha diferents coses que li poden donar un altre punt de vista, no? Ja no, ja no és només un mitjà de comunicació que ens tildaven de només donar premis per compromisos comercials, no? Clar, t'han pagat la portada i este ha ganado, no? I sempre el mateix. Intentaves fer-ho bé?
Què et sembla si parlem també, Jordi, de la teva etapa a Plàstic? Però abans, deixa'm que et demani una cançoneta, així, un track, que et vingui al cap així, sense pensar gaire, va. Alguna cançó que t'agradi que vulguis que soni avui al Vitamina amb Friends.
Doncs un tema que mai em deixin diferent, que es diu My Destouch, de Midnight Star, de la Solar Records. És un dels meus favorits.
Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Seguim conversant amb en Jordi Carreras. És un plaer avui que ens hagi obert les portes del seu estudi, de la seva zona de treball, perquè tenia moltes ganes de parlar amb el Jordi. Ara mateix li estic mirant la dessuadora. Que xula, Jordi, de la 909 de Roland.
Aquesta dessuadora és la 909, la 808 i la 303. És a dir, les dues principals caixes de ritme del món de la música electrònica i el sintetitzador de Roland, que és el TR-303. No? O sigui, aquestes tres referències són la cuna del so de la música electrònica.
I tant, que han sortit molts ritmes i moltes bases, eh? Sí, molts baixos i molts sintes. Doncs ja veieu que el Jordi és un apassionat per la música electrònica, pel món del DJ. Avui estem conversant amb ell amb aquest segon episodi de Vitamina amb Friends. També el podreu tornar a escoltar en podcast, si no l'esteu escoltant en directe, a la 946, a Spotify, Apple Podcasts, iVoox i al portal web, com si no, de radiosabadell.fm. Jordi, ens hem quedat, hem repassat una mica la teva trajectòria, sobretot dels 80, dels 90, la teva feina com a formador ja va començar als 90, no?, amb les acadèmies, després va arribar l'època de Plàstic. Què ens pots explicar de Plàstic? Perquè sé que és un tema, si vols agafo ara la gravadora, faig un pause. I passem de tema.
No,
però...
és un passat, és un lloc on he treballat molts anys, amb dues etapes. Una va ser del 98, de 1990 fins a l'any 98, va ser la primera etapa, com a show manager, i després del 93 creant l'acadèmia de DJs. Després la dècada de la revista DJ, el 2010 torno fins al març del 2020, no? Mira, en resum, jo m'emporto, què m'emporto a plàstic? M'emporto el plaer d'haver format a tanta gent, d'haver ajudat a ensenyar la professió a tanta i tanta gent, no? Per què marxo i per què es trenca, no? Marxo en aquesta segona etapa. La primera etapa va ser per una crisi d'identitat. Pensava que ja ho havia donat tot al món del DJ i vaig canviar i vaig marxar sense cap mena de problema. Però aquesta segona etapa sí que marxo amb desavinences de canvi de rumb o de coses internes amb les que jo ja no em trobava gust, amb les que creia inclús en algun punt que eren injustes, i vaig decidir marxar. Jo reconec els meus errors, el meu impuls, la meva forma quan te'n fas. Però tu pots tindre una personalitat, però depèn de l'acció pots tindre un moment o moments que són arrel d'accions en concret, no? Aleshores, no ha sigut una sortida plàcida i bona, ni amigable, per discrepàncies amb el canvi de rumb intern i de decisions internes del seu propietari. Sí que, evidentment, no tinc res a dir amb tot el que em va deixar crear el seu propietari, que ho vam compartir junts el 50%, o de les 9 acadèmies que es van fer per tot el país, el donar a conèixer, jo vaig tenir la possibilitat de donar a conèixer plàstic arreu del país, que es pensaven que encara era una botiga de discos, i el positiu és que m'emporto a moltíssima gent, inclús he creat amistats un cop han acabat el curs amb exalumnes que ara són molt bons amics meus, en poder difondre la professió. No me'n vaig amb el bon gust de boca del desacord i de les coses que he trobat injustes, com a lo millor ells han trobat injustes per part meva, no? És a dir, que jo ho deixaria resumidament aquí per no fer sang i, perquè no cal ja. Vull dir, no gastaré cap mala no gastaré energia ja pensant en què malament ho vaig passar amb els dos darrers anys a plàstic. És a dir, que lo positiu és això. Molta gent que vam poder compartir els cursos, he pogut desenvolupar molts, aportar la marca Pioneer amb aquesta empresa, crear cursos, és a dir, he anat una mica, possiblement, què podia passar o que es podia haver parlat, que la marca Jordi Carreras es menjava la marca plàstic. I això potser no va agradar.
Això t'anava a dir, Jordi, molta gent vas donar a conèixer, sobretot a partir de l'any 2000, no? Com el Jordi de Plàstic i el Jordi de Pioneer, no?
Clar.
I tot això, doncs, com va quadrar després a l'hora de marxar? Què vas emportar?
Saps què passa? Que jo sóc una persona que ho dono tot, jo sóc un home d'empresa. Aleshores, possiblement sigui un error donar tant i rebre tan poc, no? Aleshores, clar, vull dir, durant 6 anys trainer oficial de Pioneer DJ, la persona que era molt vista a plàstic per les meves xarxes socials, pels vídeos tutorials, per moltes coses, per molta gent que hi anava a aprendre l'ofici de DJ o aprendre la professió de DJ perquè volia donar classes amb tu, gent que venia, que no et coneixia, que et coneixia allà, és a dir, que hi ha hagut de tot, El que passa que, clar, quan t'identifiquen amb certes marques, quan marxes, ostres, queda com... Però no era teu? No? El problema era que es pensava que plàstic era meu, no? Perquè m'ho faig molt meu. Un altre error per part meva, saps? Ho vaig fer molt... Clar, Pioneer tampoc m'ho podia fer meu, però sí que era com molt identificatiu, no? Ara, per exemple, sóc el trainer oficial de Professional DJ i sóc el Jordi Carreras de Professional DJ. I passarà un altre cop el mateix.
Són etapes, no?
Home, i tant. Jo encantadíssim, eh? És a dir, jo he fet un salt endavant. És a dir, estic en una multimarca molt potent, que m'han vingut a buscar, que són admiradors de la meva feina, i això, vulguis o no, treballes una miqueta més a gust. Que no crees enveja, que no... sinó que són gent que, ostres, et recolza. I em va arribar, perquè jo com deixo plàstic, ho deixo en plena pandèmia, sense tindre res. El que passa que, bueno, hi ha límits, i dius prou, fins aquí s'ha acabat. No?
En plena pandèmia?
Sí, vull dir, la pandèmia ara farà un any, no? Dintre de poc. No sé, a les 2 setmanes de començar la pandèmia, crec. Sí. No recordo molt... No, és que no vull ni recordar la data del dia de la destrucció massiva, no? Però punt i final, ja està. Vull dir, canvi d'etapa, no aguantava més la situació i a lo millor ells tampoc m'aguantaven a mi, encara que tampoc em van fer fora, sinó que vaig marxar jo, no?
Tornaries si et tornessin a trucar en una altra època?
No.
Amb una altra direcció?
Amb una altra direcció potser sí, amb una altra... Però bueno, tot s'hauria de veure, no? Però em donaria la sensació d'anar un pas enrere.
Ara mateix, professional DJ. Uf. Avui ens has portat al teu box on et graves, sí. On fas els streamings per ensenyar...
Els tutorials, sí.
Per ensenyar als nous alumnes a distància. És que ha canviat molt això, la pandèmia ha canviat la manera també d'ensenyar, no? Com fas ara les classes?
Les classes són online, amb vídeos gravats, és a dir, que tu pots posar el teu ritme d'aprenentatge, mirar els vídeos i aprendre. Evidentment falta aquell feeling de lo presencial, que tothom sap que els cursos presencials són lo millor, però hi ha una aula, Professional DJ és de Múrcia, una aula d'última generació per donar classes allà, que és brutal, i també farem tours de cursos quan es pugui, tot això estigui més desinfectat, doncs puguem voltar per Espanya per fer cursos itinerants, etc. No? Jo sóc de presencial, vull dir que... però ara es fan online. No m'agrada molt lo virtual, o sigui que es combini lo presencial amb que gent entri de forma virtual, això no m'agrada. Inclús els Zoom, Google Meets, etc. han de ser molt específics, no?
Per fer reunions, però per ensenyar a vegades...
Per ensenyar és com molt més fred. Sí que vaig poder fer, ara fa poquet, ahir concretament, vaig idear formar formadors de DJs, no? Hi ha una acadèmia que es diu DJ Academy English Corner de Montevideo, Uruguai, que ha contractat els meus serveis a través de Professional DJ, fans dels tutorials de Pioneer DJ meus, etc. I els he pogut formar amb una formació de 4 hores, donant tips, consells, estructura, posar ordre a la seva acadèmia, i això sí que ha valgut la pena. Ostres, vull dir, era una contractació de 3 hores que va acabar amb 4. És a dir, que va ser molt xulo, no? Però és més fred. És més fred.
Clar, la teva cultura musical, experiència com a director d'una revista relacionada amb la música electrònica, però un tema que toques i molt és el tema dels equips de DJ. És a dir, dels CDJ, de Denon... Quina baralla hi ha també amb Pioneer i Denon? Bueno, amb què et quedes tu,
home,
per ser?
Et puc explicar una anècdota real. Jo durant tota l'època, des del 2012 fins ara fa ben poquet, portava les xarxes socials de Pioneer DJ a Espanya. Portava el Facebook, portava el YouTube a Espanya i també era trainer oficial, que tenies que anar a fer demostracions, els vídeos, etc. Això ho vaig deixar per estrès.
Trainer és com l'ambaixador... Trainer
seria l'entrenador que explica com funcionen les màquines a qualsevol situació. Sigui una acadèmia, una botiga... els venedors d'una botiga, és l'entrenador que explica com funciona la màquina.
Podríem dir que tu aquí a Espanya eres el primer en tocar un Pioneer abans de sortir al mercat?
Era el primer en tocar un Pioneer abans de sortir al mercat. Sí, sí.
Quin privilegi, no?
Era un privilegi, però clar, m'ho tenia que aprendre, perquè tenia que explicar a la sortida de l'aparell com anava, i arriben el que es diuen samples. Doncs amb aquesta polèmica de la sortida de l'SC6000M de Denon DJ i el 3000 de Pioneer, per qui treballo, que és Professional DJ, em van carregar un versus.
L'hem vist.
3000 versus el 6000.
A les teves,
bueno,
xarxes.
Això fa que em fotin fora de Pioneer DJ i xarxes.
Ostres.
Aquesta és bona, eh?
No la sabíem, aquesta, Jordi.
Doncs ho dic públicament. O sigui, em van convidar a que no podia el trainer de Pioneer, encara que no es veia que jo portava les xarxes, com definia Pioneer DJ Spain que el tio que posa contingut a les xarxes socials de Pioneer DJ parli coses bones de la competència.
Però simplement vas fer una comparativa, no vas parlar tampoc
malament de ningú. Però no podien relacionar, no se'ls hi va fer, no se'n podien fer que la imatge del Jordi Carreras tan relacionada amb Pioneer DJ, que inclús en un directe em van preguntar tu què tries, i vaig dir Pioneer DJ perquè m'he criat i m'encanta Pioneer DJ. Tot i així, amb molt bones maneres i molt bé, em van convidar a no continuar portant les xarxes de Pioneer DJ Spain arrel d'aquest versus.
T'ha sabut greu això?
Sí, perquè és molta feina feta i no es va saber valorar la meva professionalitat. Inclús em van donar consells de que no perdés la meva identitat quan no l'he perdut mai. Per tant, em va saber greu perquè no n'hi havia per tant. Era més un cobriment de les espatlles d'un possible toque d'Anglaterra a Espanya, de què està fent aquest, Però això ho té les competències, no? Em va saber greu, però jo ho admeto, eh? Inclús et diré més, ho entenc. Però em va saber greu, clar que em va saber greu. Després de lluitar tant per la marca...
Molts anys
darrere... I de defendre-la amb el Versus... No? Que no em vaig posicionar, vaig comparar. Això ho té bé aquest, això ho té bé l'altre, aquest té una cosa, aquest té l'altra...
Doncs sí, va ser una mica dur pel que expliques, perquè sempre t'hem vist associat a Pioneer... I aquí mateix tenim els 3.000 ara mateix a tocar.
Clar, perquè estic fent el curs de DJ que he fet sempre, online, superampli, amb la tecnologia de Pioneer DJ.
Esperem que puguis solucionar això algun dia o un altre, no? Que...
Ma, sí, sí, la porta no està tancada, eh?
No està tancada.
No, quan vam parlar amb Pioneer s'hi ha acabat superbé, eh? Vull dir, no... Sí que et sap greu, clar, evidentment, et sap greu, no? Vull dir que per arrel d'això, de que no et sàpiguen ubicar com a multimarca, quan era director de la revista DJ, jo feia reviews de moltes marques. Jo he fet abans que molts que ara van de bloggers i de reviewers, jo ja feia demos d'Eclair l'any 86 al Sony Mac, i al Sonar he fet demos de Numark.
Marques...
Abans de Pioneer.
Marques que ara mateix no són líders
en, no, clar que no.
En el sector de les controladores i dels reproductors, però que en el seu dia sí que ho van ser.
I tant.
Pioneer
i tant.
Quan va explotar com a marca?
Quan la sortia del CDJ 1000 MK2, 2003 crec. Que,
a tot arreu els trobaves, eh?
I el 2009 ja el cop el puny sobre la taula amb el CDJ 2000, la sortida de Recordbox i tot, no?
També van aparèixer elements com els USB, les memòries...
Els multipliers, sí.
Multipliers.
S'acaba el CD arrel de l'arxiu d'àudio, de poder-lo posar des d'una targeta SD, des d'un USB, des d'un disc dur extern... Clar, tot canvia, no? I ara aviat des del núvol sense posar res físic.
Això t'anava a dir, clar, sense entrar en tecnicismes, perquè de ben segur que qui ens estigui escoltant en directe o en podcast... Hi haurà molts DJs que estaran dient: Toni, apreta-la amb els tecnicismes dels 3.000 que expliqui. Per això ja tenen els cursos de professional DJ.
I els tutorials pujats.
I els tutorials. Així, en general, sobre maquinetes, no?
Sí.
Com ha evolucionat el sector del DJ? Des dels vinils fins ara mateix, com deia, que potser anem amb la música en un núvol i directament a reproduir-la. Com ha evolucionat?
Jo que a mi que m'encanta l'evolució i m'encanta la tecnologia, m'encanta com ha... Jo penso que la tecnologia et fa millor DJ si has après de la old school. És a dir, si tu aprens a punxar sentint el beat i no mirant el beat, és molt diferent. Aleshores, la tecnologia t'ajudarà a ser millor, a dedicar-hi més temps a altres coses, a poder ficar-hi aquella cirereta que fa falta en un efecte, a no recarregar-ho tot, sinó important saber-ho fer anar des del coneixement. No? De per què serveix, per què ho pots aplicar. I clar, l'evolució és arrel de tot, dels arxius d'àudio, dels softs DJs, Recordbox, Virtual, Traktor, Serato, DigiUset Engine, tots els softs que, o gestors d'arxiu d'àudio que serveixen per fer anar els hardwares i les màquines, no? O el soft DJ. És una evolució lògica. Jo penso que va cap a gairebé no tocar res, és a dir, que hi hagi una... Passa que, clar, ha de funcionar molt bé la xarxa. És a dir, li ha d'arribar un bon 5G amb molta canya, perquè imagina't que falla internet i aleshores ja no pots punxar. Sempre has d'anar amb alguna cosa físic, l'arxiu ben tractat des de la teva carpeta real, ben exportat, que ho tinguis aquí, amb bona qualitat d'àudio, MP3 a 320, WAP, AIF, FLAC, ALAC... És a dir, has de treballar sobre aquest aspecte. I m'apassiona com anar a buscar vinils. Hi ha una cosa que és molt important, per la ràdio, per qualsevol feina que tu t'hi dediquis vocacionalment, que és no perdre la il·lusió el primer dia. Si tu tens la mateixa il·lusió per les coses que et feien il·lusió el primer dia, que és com buscar música, triar-la, seleccionar-la, és igual que sigui en vinil que en MP3 a 320. Però t'ha de fer il·lusió trobar... Si entrem en aquesta generació, que n'hi ha molta, de la generació del me da palo, hosti, tengo que hacer una llista de reproducció a Recordbox, estic impal. I quan ja escoltes Quimpal, dic, dedica't a una altra cosa.
Això t'ho han dit DJs, per exemple,
sí, m'ho han dit.
Dels 90.
Totalment.
Que és que dit, jo no vull ni posar un CD.
És que ja no la fan, la llista de reproducció. Es neguen. És com una lluita a contratemps, no?
I què segueixen amb vinils?
No, fan una llista de reproducció sense posar els valors que et dona quan analitzes amb Rekordbox, no veuen la forma d'ona, i és el que els recorda el vinil, saps? És a dir, el tema marxa, tota aquesta dificultat que jo la reconec i que per això ser DJ en aquella època estava a l'alcance de muy pocos. Perquè no era fàcil per tothom. No? Ara que és més fàcil, sí. Hi ha més talent? No. Perquè les màquines no et donen talent, eh? I la música la tries tu. I si no tens passió per la música, no et pots dedicar al món del DJ. T'has de dedicar a una altra cosa. Jo sempre ho dic al primer dia de classe. Qui no se li fotin els pèls de punta amb la música, agafeu ara mateix i cap a casa.
Sigui l'estil que sigui.
Sigui l'estil que sigui, és igual com si els agrada el reggaeton, eh? Vull dir que no passa res.
Molt interessant això que acabes de dir, perquè a vegades, últimament, veiem artistes que surten com bolets i no et transmeten gaire quan els veus punxar.
Perquè saps què passa? Que fan de DJs no ho són.
Fan de DJs no ho són. M'agrada això que acabes de dir.
Jo he fet warm-ups a Paris Hilton. I recordo que la prova de so li fallava una cosa del tractor. I li vaig arreglar. Amb el mànager, que era el que ho estava arreglant. Després ella va fer una sessió molt ben feta. Vull dir, no era una cosa que era el track 1 amb el 2, el 2, sinó que canviava de playlist, va ficar coses de Michael Jackson i tal. I llavors amb el seu mànager, jo la veia i li vaig preguntar, escolta'm, ell és DJ? Ella és DJ? I diu, no, ella fa de DJ perquè s'avorreix. Tant de basta que, bueno, doncs vinga, anem a donar voltes pel món posant música. Però ella reconeix que ella no és DJ. Ella fa de DJ, ho fa bé, però no és DJ. DJ és dedicar la teva vida a la professió, no?
Clar, com ha evolucionat, Jordi, la figura aquesta del DJ? Dels anys 80, de ser una figura molt important, tothom mirava cap a dalt, a veure què feia amb els plats, fins ara que depèn molt de la roba que portis, bueno, de què facis a cabina, com et mous...
Jo penso que és més important ara, eh? O sigui, he guanyat un estatus ara que abans no la teníem, i molts més calés guanyen ara que abans, eh? Et diré més, als 80 hi havia gent que preguntava si hi havia algú posant música. Hi havia cabines del DJ estar d'esquenes a la pista. El Pachá Sitges, primer Pachá de la història, la cabina estava d'esquenes a la pista. Només et dic això. Ara, quan s'ha reclamat l'estatus d'artista, que tens un mànager, un contracte, ets un artista. Aleshores pots cobrar molts més diners i et comportes com a tal... Però t'has de comportar com a tal, dieta, cuidar-te, no drogar-te, fer bona vida... Un artista, tio.
Teníem un tema pendent abans, quan hem parlat dels premis DJ Max, parlàvem de la situació, de l'estat de salut d'aquí del nostre país amb el tema dels DJs. Som un país a vegades una mica de l'enveja, no? De per què aquest té bolos aquí si no ha fet res, per què aquest ara produeix això si no l'he vist mai a l'estudi... Perquè som així, no ens ajudem més entre nosaltres.
És un país que té aquest mal endèmic, però amb tot, eh? És a dir, no, un altre DJ no se n'alegrarà que et vagi millor que ell. Amb cercles molt reduïts, a lo millor sí. Hòstia, m'alegro mucho i tal. Vull dir, ha aparegut fa molt poquet la presentació, ja a xarxes el meu tercer llibre. Sí que m'han felicitat molta gent, no? Però qui a lo millor esperava que em felicités no ho ha fet. Els hi fot ràbia, tio. Els hi fot ràbia que et vagi bé, de que la pandèmia t'hagi anat bé, de que hagis trobat feina, de que hagis evolucionat, de que vagis cap endavant. Ho notes. Notes que l'admiració mal gestionada els hi provoca aquesta ràbia i aquesta enveja.
Però si les coses et van bé perquè s'han de...
Clar, tio, jo no parlo de ningú, eh? Jo tiro endavant, vaig a la meva, i ho he fet sempre quan hi tenia competències, altres revistes, altres marques, no mirava res de ningú. Professional DJ? No, és que no mira ningú. Anem amb un camí recte, creant i anant demà. Perquè si tu t'estàs fixant en el que fan els altres, pots tindre l'error de fer el que fan els altres.
Clar, si ho traspassem això amb la situació que estan vivint els DJs a la pandèmia, l'oci nocturn, les empreses que s'hi dediquen també a l'oci nocturn, aquesta falta de comunió no ajuda a la política
no.
A fer força per aconseguir coses.
Clar, el mal endèmic d'aquesta enveja de que et vagin bé les coses, també reconec que també qui ens hem guanyat cert privilegi a la pandèmia d'anar bé és perquè també ens ho han currat, però reconec també i recolzo els que van decidir només viure de posar música. Et tallen el negoci, et tallen el sector, et tallen la feina. Aleshores, arrel d'això, quan que això accentua a ser més creatiu i a fer coses, surten els streamings, tothom punxant a casa, tothom és DJ, tothom ensenyant com ho fa, que estava molt xulo, hi ha una extra saturació per la meva opinió, però neix arrel d'aquesta dificultat que dius tu a nivell polític de trobar feina, neix AEDIP, que és l'Associació Espanyola de DJs i Productors.
Parlen d'aquesta associació perquè en Julio Posadas, en els seus streamings que ha fet durant la pandèmia, va començar a explicar de què anava tot això. En què consisteix aquesta associació? Quin és l'objectiu, Jordi?
L'objectiu és cobrir totes les necessitats i faltes que mai ha tingut la professió en si, sigui laboral, professional, tècnic, formativa. És a dir, estem absolutament desemparats, no? Molts som autònoms, altres no, altres ni autònoms ni res. Aleshores s'està per fi... El que sí que l'única cosa que trobo a faltar és que falten més professionals que recolzin a Edip. Perquè clar, si hi ha adherit, qui té problemes? Si hi ha adherit perquè hi ha un mal moment. Vull dir, aleshores és més dificultós i espera que a Edip li solucioni la seva vida professional, no? Quan són ells els que han de fer coses per a Edip, i encara que a Edip està lluitant i fer moltes coses com descomptes, maquinària, a lo millor es farà més endavant formació, m'han recolzat la part cultural que s'escriu en llibre, és a dir que tot... Jo estic dins del comitè d'experts, com a membre fundador, dins d'un comitè d'experts on quan la junta directiva té dubtes d'alguna cosa, és com els comitès a Japó, no? Els més veterans, els hi comentes i dones la teva opinió, i a partir d'aquesta suggerència acaba la junta directiva o el president prenent la decisió. Gran iniciativa, beneeixo el Julio Posadas, però no sap on s'ha fotut, perquè és que si té la suficient valentia, la suficient força com per aguantar carros i garretes, doncs endavant, estarem al seu costat per recolzar-lo. No puc tindre una lluita activa dintre de l'associació perquè hi ha una part política que a mi em costa, i perquè també, gràcies a Déu, tinc molta feina i molt poc temps per poder-li dedicar, no?
Gran iniciativa, Jordi, aquesta de l'associació, com deia, no fer força, fer comunió, que els DJs anem a una, que els productors anem a una, a veure si recuperem els premis, potser des de l'associació, no? Si no hi ha cap revista ni cap portal que doni suport.
Jo he tingut ja propostes per tornar a fer la revista DJ, per tornar a fer els DJ Max, això vol dir que això va quallar, no? I jo no tinc un no definitiu, s'ha de plantejar, s'ha de veure de quina manera. Tinc gent forta darrere, d'inversió, per tornar-ho a arrencar i tornar-ho a fer. Passa que sé la feinada que hi ha. El que passa que ara està tot molt digitalitzat, el paper no funciona. És més, s'ha de pensar molt bé com fer-ho. No ho descarto, però ara no tinc ni temps per gairebé res més que per la feina que se m'encomana, no?
Aquesta evolució, parlant de l'evolució del DJ al nostre país... Ara et faré un petit exercici, Jordi, a veure si estàs d'acord amb mi. Tu te'n vas al Regne Unit, per exemple, i tens personatges com Fatboy Slim, Cal Cox, prop dels 60 anys. La gent jove els coneix. Tu abans, avui, m'has parlat de personatges com el Platines, el Mike Platines, el Raúl Orellana, no? Que també són figures que qui està una mica posat amb la història, parlo de la història, els coneix. Sí, sí. Però si parles amb algú de la generació Z, els nous DJs, demà vaig entrevistar el Mike Platines, em dirà: Toni, qui és el Mike Platines? Per què passa això aquí i a Anglaterra no passa?
Perquè hi ha una mala difusió de la cultura del DJ, és a dir, però després hi ha aquest món instantani de les noves generacions que els hi sua la història, però jo penso que qui realment vol ser DJ es preocupa d'aquesta història. I per exemple, he fet aquest exercici que el regalem amb el tercer llibre de la taula periòdica dels fonaments de la professió del DJ en el nostre país des de 1877 fins 1996, des de que Thomas Alva Edison inventa el plat o el fonògrafo, i després Emil Berliner el 1887 inventa el gramòfono. Hòstia, veus això i dius: ostres, jo, a mi m'estranya, el meu fill té ara, farà 15 anys, i sap qui és Pelé, i li encanta el futbol, sap qui és Maradona. O sigui, sap, independentment de que jugui el FIFA o no i conegui les llegendes, em pregunta: papa, mirem a Netflix junts el documental de Pelé, tio? Hòstia, és com si ara surt... Ara la gent de Glitterbox, que és un dels subsegells de Defected Records del Simon Dunmore, traurà ara al març un documental de la història del disco, de Larry Levan, Frankie Knuckles, perquè se't caiguin les llàgrimes. Ja no flipis, no. És perquè ja tothom que vol ser DJ, a qualsevol escola, a qualsevol masterclass, haurien de posar aquest documental. Per això he fet la taula periòdica del DJ. Dintre del llibre he fet com unes 60, 70, 80 definicions dintre de la DJ-ologia. Vaig fer uns vídeos a YouTube que parlava de la història del DJ, des de Thomas Alva Edison, que quins han sigut els pioners a la història mundial del DJ. Ara ho he fet aquí a Espanya, parlant de DJs que han fet coses interessants i importants per primera vegada al nostre país. La pregunta de per què creus que ara la gent no... Jo suposo que per ser tan instantani, perquè amb dos ditades al mòbil ja ho tens tot solucionat, no? I, si amb el mòbil puc fer una sessió.
Però al final és cultura. Si coneixes d'on ve l'origen del DJ a Espanya,
clar,
tindràs més cultura sobre...
Arribarà a ser DJ professional qui es preocupi d'aquestes coses. Qui no, no. Tinc claríssim, eh? Qui es preocupi d'això, de d'aprendre això... Vull dir, per molt filtro i mescli de perfecte amb els equips, no té res a fer. Vull dir,
és això, hi ha altres països, França, Anglaterra...
La cultura,
ens passa la mà per sobre.
De totes maneres, clar, però si ja no ens consideren cultura, si ja des del govern no ens consideren cultura en el món del DJ, és que jo els hi penso enviar la taula periòdica del DJ. Senyores, miren esto. S'acuerden d'esta, d'aquí, d'aquest, d'allà, d'any, any, lloc... efemèride.
Clar, igual que coneixes un actor, un cantant dels 80, per què no coneixes els DJs?
Però si dintre de la taula periòdica del DJ, dintre de la movida madrilenya a 1977, si no recordo malament, 77-78, hi havia un club a la movida madrilenya del pop i del rock, d'Alaska, Mecanos, etc., i de tots els grups de la movida madrilenya, pre-punk, punk, etc., Los Pegamoides, bueno, tot el que va passar a la movida madrilenya. Hi havia un bar musical que es deia Via Láctea. Via Láctea era el bar de moda de la movida madrilenya, que inclús el seu DJ, que ara diré qui és, va posar per primer cop per provar unos chicos que se llaman Mecano, a ver qué te parece.
Aviam què tal, no?
A ver qué tal, no? Aquest DJ del Via Láctea, que està dintre de la taula que he fet, és Nacho Campillo. Nacho Campillo és el cantant de Tam Tam Go. Tu imagina't com comença tothom i quina importància té el DJ. Que anava a anar amb el Nacho de dir, oye Nacho, prueba estos chicos a ver qué tal. Que la gent anava a preguntar, ¿esto qué suena? Que sonava molt bé Mecano quan va començar, no? Què és, no? Quan ell posava coses com molt britàniques, el punk, els grupets de la movida madrilenya, no? Pues, hòstia, a mi és que m'apassiona, tio. M'apassiona tant que flipo.
Doncs s'ha de contribuir, com deies, fer masterclass sobre, també sobre cultura, sobre història del DJ... al nostre país per millorar això, no?
Que tothom flipa amb Ibiza, no? Qui van ser els tres precursors de la movida balèrica? Alfredo, l'Amnèsia, el Pachá, DJ Pipi i César de Melero, el Q. Són els iniciadors del Balearic Sound. El César de Melero és el... amb Pedro del Moral a Madrid i amb el seu germà Chito, són els precursors del house al nostre país, tio. Igual que el Raúl Orellana, el primer DJ l'any 80, Estudio 54, per les tardes posant house als xavals de la tarda. Hosti, tu, vull dir, és que si tu no saps això o no tens la il·lusió per aprendre això, penso que t'hauries de dedicar a una altra cosa, que pots fer-ho, eh? Però és el que dèiem, haces de DJ o eres DJ?
Interessant, interessant aquesta reflexió que acabem de fer sobre tenir una miqueta més de cultura sobre el món del DJ, d'on venim, cap on anem, per ser millors professionals, al final tenir més cultura com a DJs també és molt important. Jordi, no m'agradaria acabar aquesta conversa que estem fent avui en el segon episodi de Vitamina and Friends, sense parlar, ara ens posaves la mel als llavis, amb el llibre. No és el primer llibre que publiques. Vull que m'expliquis una miqueta de què va aquest últim llibre que publicaràs.
El 20 d'abril, si tot va bé, no?
El 20 d'abril, abans de Sant Jordi.
Abans de Sant Jordi. Tercer llibre, el 2012 m'encarreguen jo DJ 2, el 2016 m'encarreguen jo DJ 3... i en plena pandèmia m'encarreguen DJ el llibre, que faig una mica una oda a la revista DJ amb el nom de High, no? DJ, tecnologia, màrqueting, streaming, professió. Mira, he disfrutat moltíssim. És possiblement l'obra més completa que s'hagi pogut escriure en quant a la formació del DJ al nostre país. Jo tinc el pròleg de la meva amiga de l'ànima Ibiza, que és Anna Tur, i 18 capítols que he escrit jo, didàctics, per aprendre des de com fer un podcast, des d'aprendre a mesclar el que és la mètrica, bueno, tot, no? I després sempre he pensat en poder fer més gran l'obra, que això li encanta a la directora d'editorial, i hi ha 20 col·laboradors que cada un ha escrit un capítol de la seva especialització. O sigui, imagina't, 18 capítols meus, més 20, 38 capítols en total, més de 200 pàgines, vídeos, tutorials, la versió e-book estarà als Amazons, als FNACs, a tot arreu. Ara sí que hi ha la preventa a través de Sonica Works, que és la web de l'editorial Elliptic Media, que és qui en publica el llibre. I he disfrutat moltíssim, perquè penso que he pogut reescriure el que a lo millor dius, o un altre cop escriure, perquè hi ha parts que no varien, com la matemàtica de la música i certes coses, però penso que s'ha pogut donar uns consells, perquè l'experiència et va donant cada cop més passos per poder ensenyar millor la professió del DJ, i ha quedat una mega obra espectacular, espectacular. A més, molt ben dissenyada, molt guai.
I pel que dius actualitzar, perquè s'has introduït temes com el podcast, el streaming, això és que és el pa ara mateix que ens mengem cada dia amb el món del DJ. Esperem que surti el llibre molt aviat, també segur que el Vitamina ens arribarà.
Sí, si tot va bé, les autoritats ho deixen, a veure com anirà el Sant Jordi aquest any, de paradetes, etc. Però jo li he proposat a l'editorial el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, fer una signatura amb els controls pertinents a la botiga de Microfus a Barcelona. Aleshores allà estaré 2 o 3 hores al matí i 2 o 3 hores a la tarda, perquè el vulgui comprar dedicat, perquè encara tot serà com molt virtual i ens porten el llibre a casa la gent d'Amazon, doncs serà més difícil que et pugui dedicar, o el portes i el dedico, no? I a veure si hi ha la possibilitat de que pugui veure gent, que tinc ganes de veure gent, tio,
de veure gent,
de dedicar amb un boli allà el llibre, no?
De veure gent com nosaltres, que hem hagut de sortir dels estudis de la ràdio per...
Ja, està guai això, per això també.
Per fer converses com les d'avui, com les que hem fet amb en Jordi Carreras, tot un especialista. Ens han quedat molts temes, Jordi, per parlar. Segurament que això donarà per un segon episodi. Esperem, perquè vull que m'expliquis també tot el Music Curator, quan tornis del Cairo, que te'n vas.
Del Cairo, ara em vaig 2 setmanes a viure allà. Bueno, estar allà 2 setmanes amb el projecte nou, i el Music Curator, hi ha un capítol al llibre que ho explica molt bé què és, i és una branca molt xula que també un DJ s'hi pot dedicar. El DJ ara no és només el club i la nit, són 24 hores que pots posar música a tot arreu. Aleshores, el Music Curator, jo soc molt, molt fan d'això, ho disfruto molt, a més.
Doncs esperem que quan tornis, també quan la pandèmia vagi una mica de baixada, ens puguis explicar doncs com t'ha anat i tot plegat. Jordi, moltes gràcies per la teva atenció avui, per rebre'ns a casa teva, i esperem doncs tornar a parlar amb tu molt aviat i que el llibre vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per venir, que impregneu de vitamina a tope a tothom, i de força música, i de difondre tot el que feu arrel del programa. Moltíssimes gràcies.
A tu. Abans de marxar, Jordi, un parell de peticions. La primera és que ens diguis a qui t'agradaria que anéssim a visitar amb el Vitamina. Algun personatge, artista, relacionat amb l'electrònica?
Ostres, n'hi ha tants, però...
Algun exalumne?
Home, podríem anar a veure amb un exalumne que va començar de zero i ara és DJ internacional, que és la Marian Aris, que va vindre amb 17 anys del seu país, supertímida, superespantada... i ara ha fet mitja volta al món ja punxant, i evidentment ara ho està passant malament com molts DJs, no? Però és guai, té un capítol al llibre també, però és guai escoltar la seva visió de que no sabia ni el que era un play, i que arrel d'una formació doncs ara la va poder fitxar a l'agència d'on està Natura Ibiza, que és Ibiza IMA360. Seria una bona visió del que comença de zero per animar. A més, ella és molt de cultura, d'aprendre cultura del DJ. El seu pare va ser DJ, va escoltar molta música, pots parlar... És super jove, té 20 i pico anys, i pots parlar d'Emerson Lake al Palmer, de Chaka Khan, de lo que vulguis amb ella, no? I com a veterano de la seva experiència, hòstia, m'agradaria que entrevistéssiu el Juan Tur de Discos Delta d'Ibiza, que té moltes experiències a explicar de com la botiga pionera i precursora de venda de música per DJs a la illa. Molaria encara fos telefònica o el que sigui.
Si no, agafem un avió en un moment,
Un avió a Ibiza que mai es...
Va volar,
mai molesta, mai molesta, no?
Esperem. Doncs
us
aquestes...
Ho recomano.
Dues recomanacions molt bones.
Home, i el Mike Platines també.
Platina ens faria molta il·lusió que ens
rebés. El Mike, a part de jo ser deixeble directe seu, penso que és necessari i flipareu molt si el pugueu entrevistar i et passaré el contacte i segur que dirà que sí.
Genial, Jordi, moltíssimes gràcies. I l'última petició, ara així ja anem acabant. Una cançó que no estigui relacionada amb la música electrònica. Que diguis, ostres, sortim una miqueta de l'electrònica, però que t'ajudi cada dia doncs, a tirar endavant, una cançó que t'agradi fora de l'electrònica.
Aquestes són les preguntes típiques i difícils que t'agafen així d'intentar pensar a veure quina, no? Però n'hi ha una que... Bueno, la primera que ha vingut així al cap, perquè em va impactar moltíssim a un alemany en un dels events importants que m'he trobat a la meva carrera, que és el Eye in the Sky de Alan Parsons Project.
Gran productor.
Sí, sí, sí. Aleshores, el Eye in the Sky és un dels temes que sempre m'emportaré i que recordo molt dels meus inicis, també.
Doncs amb un clàssic, tant a nivell de producció, una cançó que passarà a la història, que avui ens recomana el Jordi per acomiadar aquest segon episodi de Vitamina en Friends amb Jordi Carreras. Un plaer, moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Molta sort i molta feina, que no paris.
Que la sort agafi treballant.
Connecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946. Vitamina Dens a Ràdio Sabadell 94.6.